Radio 4. Són 4 dies amb Marc Margarit.
10 i 5 minuts del matí, ara ja sí estan per aquí tots els tertulians. En Joan Segarra, consultor social, fundador i director de la consultoria d'Afers Públics, l'hem saludat fa un moment. La Júlia Jiménez, presidenta de Debat.org i estudiant de tercer de Ciències Polítiques. La de Font, jurista i politòloga. I s'incorporen l'Albert Aragonès, periodista. Albert, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ben tornat. I en Víctor Saura, professor de secundària i periodista. Víctor, molt bon dia, ben tornat.
Moltes gràcies, bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí. Dit això, abans d'arrencar la tertúlia, em sembla que ara sí, per fi, podrem tenir una bona connexió amb la Natxa del Piano, la directora del Brava Arts Weekend, amb qui estàvem parlant abans dels butlletins informatius i amb qui la connexió ens estava donant alguns problemes. Natxa, tornem a començar tot plegat. Brava Arts Weekend, aquest cap de setmana a la Bisbal de l'Empordà, un festival de cultura contemporània i música a la Costa Brava. Per qui no ho sàpiga què és el Brava Arts Weekend?
El Brava Arts Weekend és un festival que junta happening, performance, música, mostra d'art contemporani, mostra d'art digital. És a dir, és un portes obertes de tota l'activitat que es fa a Brava Arts, que és el centre de creació que tenim aquí a la Bisbal, i que ahir vam inaugurar 1.000 metres més d'infraestructures per crear un centre de creació musical en el qual, juntament amb els amics de Rus Sonic, tindrem una sèrie de serveis per tots els músics tant de Catalunya com de fora, per suposat, amb croma, estudi de gravació, etc. I per celebrar tot això, sempre fem una festa grossa, que és el Brava Arts Weekend, que en aquest any tenim un cartell molt, molt accentuat en la música, per suposat, amb Six on Speed, Mainland Magic Orchestra, DJ Mickey Puig, Sandra Montfort, que som uns superfans, Adriano Galante, Joina, i també programació per nens i per famílies, com el primer Schubert amb Julian Fregardien, que és un tenor molt conegut que ve d'Alemanya, jazz amb Jack Salara, és a dir, tenim tota una sèrie de programació musical, més una sèrie de programació de les diferents arts, com Cine Domo, que tenim diferents pel·lícules en format planetari, les noves tecnologies i coses que venen amb realitat virtual, fora de ceràmica contemporània, instal·lacions lumíniques de gent d'Austràlia, de bueno, diferents llocs, però també molt de talent local d'aquí, de la comarca. El més xulo, diguéssim, d'aquesta festa, diguéssim, que fem, és que tots els artistes tenen una vinculació, ja sigui amb la Bisbal o amb el Brava Arts. I és per això que ho fa un cartell molt especial, perquè són artistes que van per tot arreu del món, però que d'alguna forma tenen una vinculació emocional amb Catalunya.
Deixa'm preguntar-te, per qui ens estigui escoltant, estigui per la zona, no tingui gaire plans per aquest dissabte, encara estaven a temps d'aconseguir una entrada, de poder acostar-s'hi?
Sí, tenim la taquilla oberta, així és com ho hem sentit en el temps, hem tingut arruixats, sembla que amaina a la tarda, per tant, com hi ha programació des de les 12 del migdia fins a les 2:30 del matí, doncs us podeu acostar a l'hora que vulgueu. Si entreu en el nostre Instagram, que és @brava_arts, veureu tot el programa, cosa que, quan hi hagi alguna cosa que us agradi, podeu venir.
I ja per acabar, aquest nou centre de creació musical amb més de 1.000 metres quadrats que servirà perquè tots aquests artistes i molts de nous doncs, tinguin un estudi de gravació professional, tinguin un espai per produir videoclips i fotografia. Tot això és permanent, no? Entenc que es queda aquí.
Això és permanent, exactament. Juntament amb la resta de serveis que ja tenim, que són 2.000 metres més, doncs tenim taller escenogràfic, espai per residències, coworking d'artistes, la majoria són gent del món digital. És a dir, tot un servei perquè, d'alguna forma, ajudem que, diguéssim, que hi ha un 360 a la creació artística, perquè moltes vegades els artistes s'han de preocupar de coses que no són tan pròpies de la creació i així es podran trobar tot sota un mateix sostre, no? I, d'alguna forma, doncs, aquesta nau, que són 7 naus, que estan, a tocar del centre del poble, es pot transformar en un hub de tot el talent que hi ha aquí a l'Empordà, perquè hi ha molta vida fora de les ciutats també, i aquí d'alguna forma és el que podem ensenyar.
Natxa del Piano, directora del Bravers Weekend, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Són 4 Dies i esperem que vagi molt bé la jornada i que us respecti el temps.
Moltíssimes gràcies, nosaltres també, aquí estem creuant els dits, però també hi ha programació a l'interior, amb la qual seguim endavant.
Segur que sí. Esperem que no plogui massa. Nosaltres aquí ja comencem la nostra tertúlia. Atenció, sintonia nova. Sintonia nova perquè ja que els temes aquest any no es prometen ser gaire alegres, com a mínim que ho sigui la música. Aviam, ja els he preguntat abans a en Joan, a l'Ada i a la Júlia. Vull saber-ho de part de l'Albert, vull saber-ho del part del Víctor. Víctor Saura, què tal l'estiu?
Molt bé.
Has descansat?
Sí, sí.
Dels tant, pocs home. De la taula que has descansat, pel que estàvem parlant
abans. No, ara diem-ne... alimentaré un cliché, no? Del profes.
Sí.
Sí, sí, sí.
Doncs li dono la volta, aquest, a l'inici de curs.
No, l'inici de curs també molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Soc tutor d'un grup de primer d'ESO. Aquesta setmana ens hem estat coneixent, estic en un nou institut, que, bueno, tot fins ara era fantàstic. Sí,
fantàstic.
Sí.
Esperem que hagi tingut un estiu igual de vol Albert Aragonès. Albert, què tal l'estiu?
Doncs he de dir que molt bé. Sí. Feia bastants estius que no podia descansar, i aquest estiu ho he pogut fer, però ara ja amb ganes de tornar, que ja estem en la roda, així que a tope.
Però abans ho comentàvem fora de micròfon, un estiu on has descansat, però has estat molt actiu a xarxes socials. No sé, explica'm molt ràpidament, perquè jo m'heu tingut enganxat aquest estiu. Què és Inèdit?
Inèdit Diari, què és Inèdit? Inèdit és un... actualment és un mitjà de difusió a xarxes socials, no un mitjà de comunicació, que intenta recollir contingut que creem persones joves que ens dediquem a la comunicació i que tenim diferents perspectives o diferents espais d'especialitat. I això, Inèdit està començant, diguem, és un projecte que va a llarg termini, impulsat per la Gina Rigol, des d'aquí una abraçada, i doncs en això estem, no?, muntant aquest projecte que intenta combatre també el relat de l'extrema dreta a les xarxes socials, no?
Doncs n'estarem pendents perquè t'hem estat seguint durant l'estiu, com a mínim jo, els Reels, els feu molt bé.
Gràcies.
Ara sí, però, anem a un dels temes de la setmana, del curs de l'estiu inexorable, que és el genocidi contra Palestina per part d'Israel i també la reacció de Pedro Sánchez, de l'estat espanyol i de bona part de la comunitat internacional. Anem a pams. Pedro Sánchez va anunciar aquesta mateixa setmana un paquet de 9 mesures contra el govern israelià a través d'un decret llei que contempla, per exemple, l'embargament total d'armes, la prohibició del trànsit per ports espanyols de vaixells que transportin combustible per a les forces armades israelianes i la prohibició d'entrada en territori espanyol a alguns individus directament implicats en el genocidi, entre d'altres, evidentment, membres del govern israelià. Tot plegat ha anat acompanyat de represàlies o respostes a nivell diplomàtic per part d'Israel. Israel ha vetat, per exemple, l'entrada al país de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i de la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, mentre que l'ambaixadora d'Espanya a Tel Aviv també ha estat cridada a consultes. L'últim capítol d'aquest enfrontament ha estat el Mobile World Congress. Per què? Perquè si hi ha una institució a Espanya que també s'ha posicionat molt clarament contra el genocidi de Palestina és l'Ajuntament de Barcelona. I aleshores, què hem tingut aquesta setmana? Doncs la informació de justament ahir, on Israel anuncia que no assistiran les seves empreses a l'edició d'enguany del Mobile World Congress, del Congrés de Telefonia Mòbil, amb unes conseqüències segurament greus o importants per al Congrés en si mateix, perquè Israel és tota una potència en termes de desenvolupament d'intel·ligència digital, d'intel·ligència militar vinculada a productes digitals, recordem el cas Pegasus, on hi havia l'especulació que hi havia una empresa israeliana de pel mig. Per tant, tot plegat comença a tenir conseqüències a priori econòmiques. Al marge d'això, està clar que l'opinió pública cada cop es desplaça més a l'oposició a les actuacions d'Israel sobre la franja, i un exemple són, per exemple, les protestes a la Vuelta Ciclista o el suport i a l'hora de debat que està suscitant la flotilla per la llibertat que va salpar fa uns dies, a principis de la setmana passada, cap a Gaza amb la idea de trencar el bloqueig amb activistes internacionals de renom com Greta Thunberg i també l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Aquesta és la fotografia que ens ha deixat l'inici de curs pel que fa al tema principal de l'agenda internacional, que també s'està convertint en agenda nacional, com ho estem veient a la Vuelta Ciclista, i m'agradaria saber l'opinió d'en Joan Sagarra.
Va, doncs mira, començo per això últim, no? Aquesta foto que acabes de fer, molt, molt ben feta, és aquesta doble dimensió nacional i internacional, no? Amb el tema aquest, per exemple, de l'anunciat boicot al Mobile, no sé si és d'ahir la nit o d'aquest matí, ha sortit el senyor Puigdemont, que el tenim per altres temes, però dient, compte, ep, cuidao, que aquí, que és un risc això, de que es boicotegi, que Israel boicotegi, s'ha d'anar en compte, etcètera, etcètera. És a dir, es barreja molt les situacions, és el mateix que la roda de premsa de dilluns del Pedro Sánchez, que, bueno, són unes mesures... Dit de pas, algunes ja s'havien d'haver aplicat i no s'han aplicat, perquè ja va dir que les faria, i altres que s'havien d'aplicar de manera immediata no ho ha fet, però vaja, crec que a ningú se li escapa que al final també és per tapar una miqueta tota la problemàtica interna que està tenint el Pedro Sánchez, no? I després a nivell també nacional o a nivell d'aquí, el tema de la flotilla per mi és el tema més important de tot això, per mi és postureig absolut.
És postureig per tu.
Sí, és un punt de frivolitat d'una part d'aquesta esquerra pija que amb aquest tipus d'accions, bueno, no sé. Jo, a més, hi ha un tema que sí que m'interessa molt i el vull seguir de prop, que és que per mi és el primer acte de precampanya de l'Ada Colau per tornar a ser alcaldessa de Barcelona. I, per tant, veurem el que passa. Però vull anar a lo important. En aquest conflicte, i crec que també ens hem perdut molt amb la discussió si era genocidi o no era genocidi, poseu-li la paraula que vulgueu, jo em sembla bé, perquè és una bestia, és una barbaritat. Jo penso en el poble de Palestina i penso també en el poble d'Israel. Penso en el poble de Palestina perquè, evidentment, el que està patint i el que se li està fent és normal que l'opinió, en general, l'opinió pública s'estigui posicionant com es posiciona, excepte els que, d'una manera bueno, molt, molt ideològica i molt radical, estan recolzant a Israel. Però penso que una part de la solució, i esperant que pugui haver-hi solució i ben aviat, pot venir del mateix poble d'Israel. Ja sé que és complex, i sé que la realitat d'Israel és complicada, però també em consta que hi ha una part del poble d'Israel que comença a qüestionar. Si vau sentir el discurs del Netanyahu de la setmana passada, si no l'heu vist, llegiu-lo, és molt clar. A aquest home se li pot dir tot el que vulguem dir-li, assassí, genocida, el que vulgueu, però no enganya. Morirà matant, que es diu, i mai millor dit, i ell fa una declaració molt clara de que li és igual les conseqüències que pugui tenir, li és igual, que prefereix resoldre el problema que diu ell i tenir tota la mala premsa i tots els judicis i tot el que li pugui caure a sobre. Ell sap el que vol fer, ho té claríssim, i anirà fins al final.
Ada Font, després Víctor Saura.
M'agradaria tornar al concepte del terme de genocidi. No és baladí atribuir aquest conflicte al genocidi, ja que això activa obligacions de dret internacional segons la Convenció de 1948 sobre el genocidi. El terme genocidi, el concepte legal de genocidi, va ser introduït per Rafael Lemkin ja fa molts anys a la comunitat internacional. A més, va lluitar tota la vida per tipificar aquest delicte i, malauradament, és una història bastant trista, ja que Rafael Lemkin va morir sol, sense reconeixement i pobre. I aquesta lluita crec que avui dia és fita nostra seguir-la tenint present, no? El terme genocidi fa referència a la intenció de destruir un poble de forma total o parcial pel seu origen ètnic, racial i religiós, i crec que sense dubte és el que s'està visquent avui al poble de Palestina. Les solucions són diverses. Com a comunitat internacional tenim algunes coses a fer. Per exemple, el Consell de Ministres aquest dimarts va aprovar un nou paquet d'ajuda humanitària pel poble de Palestina de 500.000 euros, que se suma a la que ja havia donat el 18 de març per un import igual. Però també s'han fet contribucions voluntàries a l'Agència pels Refugiats de l'ONU per imports molt superiors. Això és una manera de prestar ajuda, és una manera de prestar suport, però no és en absolut l'única. També posar traves al govern d'Israel perquè segueixi construint aquest govern a partir del genocidi d'un poble que ha patit molt al llarg dels anys. I sí que és veritat que vam veure a l'inici de l'escalada el passat 7 d'octubre de 2023, però això ve de molt abans, no? Des de llavors ha hagut 59.000 palestins morts, el 2% de la població de Gaza, ha hagut 43.000 palestins ferits i 1.900.000 de desplaçats. És unes dades brutals i crec que hem de tenir en compte el que s'està visquent avui el poble de Palestina.
Víctor Saura.
Bueno, jo tot això ho veig amb una gran impotència i crec que la major part de ciutadans ho veiem amb una gran impotència perquè bueno, estàvem acostumats que el xèrif del món doncs, ens arreglava les coses i això ja no està passant i, a més, no només no les està arreglant, sinó que les està incentivant.
El xèrif és el bandoler en aquest moment, no?
Sí. I aleshores assistim també a una Europa molt desunida que també és molt inactiva, no? I també molt estèril. Davant d'això, els ciutadans tenim poques eines per expressar, no? La nostra bueno, indignació, ràbia, incredulitat, i per això em sorprèn que les petites iniciatives que puguin existir, com el cas de la flotilla, hosti, per mi són d'aplaudir, vull dir, per mi són molt meritoris. No és una acció de l'esquerra pija, no és una precampanya electoral de l'Ada Colau, perquè, escolta, si és precampanya de l'Ada Colau, déu-n'hi-do com s'ho ha muntat, diguem-ne, perquè aquesta flotilla, que jo sàpiga, no la munta ella, diguem-ne. O sigui, li munten un grup d'activistes de diversos països, apareix per aquí la Greta Thunberg, qui també diu, escolta, jo et faré tornar i faré alcaldessa. No. Llavors, aquesta gent no farà, efectivament, simbòlic. En algun moment aquesta flotilla serà tombada, però potser, perquè aquest home és un autèntic salvatge, doncs potser algú doncs, acaba molt malament, no? D'aquesta experiència. Jo no menysprearia les poques coses que els ciutadans impotents podem fer. Jo no les menysprearia. Doncs, escolta, sortim a manifestar-nos. Jo he sortit aquest estiu 3 vegades, perquè hi ha hagut un munt de periodistes morts, no? I els periodistes hem estat especialment convocats, i bueno, jo he anat 3 vegades. De què ha servit? També és postureig, això, segurament. M'he assabentat, o sigui, m'he informat de quins són les marques, els productes que d'alguna manera tenen vinculació amb Israel i que, segons, jo no ho he comprovat jo personalment, no? Però segons aquesta gent més activista, més mobilitzada, doncs, diguem-ne, donarien suport a la guerra contra Gaza. Doncs, de la meva modestíssima aportació, doncs, he deixat de comprar aquestes marques. No sé, vull dir, jo, ara, del que ha dit el Joan, tant de bo realment se resolgui internament, tant de bo, o sigui, jo he vist amb molta esperança com quan hi ha hagut manifestacions a dintre d'Israel, quan hi ha hagut comunicats d'ONGs importants israelianes atacant, no? o qualificant de genocidi el que està fent el seu govern. Ho he vist amb esperança i em sembla que aquesta pot ser una de les vies. Però, ostres, qualsevol cosa, qualsevol cosa que converteixi el govern de Netanyahu i, per extensió, avui dia, l'estat d'Israel, en un estat pària, jo li dono suport. I dono suport a les protestes contra un equip que és una provocació, un equip ciclista, que és una provocació que sigui Israel. No.
Julia Jiménez.
Jo una mica volia recollir el que havíeu comentat tots fins ara, i és que, sabent una mica el que deia l'Ada, crec que com a societat estem com anestesiats en quant a que cada dia al TN, matí, tarda i nit, veiem imatges de la brutalitat que s'està vivint a Gaza i no... O sigui, clar que ens remou i diem, ostres, com es pot estar passant això, però continuem amb la nostra vida, perquè aquesta és la línia, jo crec, darrere dels últims anys de què... Vivim absolutes barbaritats a les notícies, però com no hi podem fer o creiem que no podem fer res des de la nostra posició, simplement seguim amb les nostres vides. En quant al tema de la flotilla, jo crec que pot... No vull dir el terme postureig, però sí que crec que, bueno, seguint una mica per xarxes i tema Instastories i tal, de les personalitats més importants que hi havia a la flotilla, sí que crec que n'hi ha un punt de posat en el moment en el que jo crec que quan trepitgin territori palestí se'ls enviarà en un avió cap a Espanya.
No l'arribaran a trepitjar. O sigui,
si l'arriben a trepitjar.
amb l'anterior expedició punt... de la flotilla, on no hi havia l'exalcaldessa de Catalunya, se'ls va...
De Barcelona.
Ai, de Catalunya.
Ja, potser arriba.
La,
part, potser
la metonímia ha conquerit l'estudi. No, en l'anterior expedició de la flotilla, que no va ser tan mediàtica aquí, a Barcelona, perquè no hi havia de Colau, se'ls va parar abans d'arribar i se'ls va detenir, i a les 24 hores gairebé estaven lliures.
Exacte.
Però
això és el que
fora del país.
Sí, fora del país, però deportats.
Ja, però ja han avisat que aquesta vegada no serà així, eh?
Sí, jo crec que ja... Jo crec que hi ha un punt aquí de que són personalitats activistes internacionals o personalitats polítiques importants que no hi arribaran a estar, o sigui, això el que dèiem, 24 hores detinguts, i tornaran. I en quant al terme genocidi, l'altre dia vaig tenir l'oportunitat d'assistir al discurs del segon mandat que es va retransmetre a la Comissió Europea, a la seu de la Comissió Europea a Barcelona, i després van fer una posterior taula rodona per comentar aquest discurs de la presidenta, i ella en cap moment va fer servir el terme genocidi, però podem veure que la seva vicepresidenta executiva, Teresa Rivera, sí que l'ha fet servir, i la Vanguardia ho recollia d'aquesta manera justament el dia anterior. Jo crec que és important posar paraules i posar les paraules claus dintre del que estem vivint i del que està succeint. O sigui, no podem fer com que el que està passant no és un genocidi dintre de la definició que deia l'Ada, perquè seria totalment blanquejar el conflicte que estem vivint o que estem observant des de la nostra posició. Per tant, jo crec que sí que és important posar les paraules adequades al que està succeint.
Albert.
Sí, jo li recomanaria a la gent que busqués a internet el document que es va filtrar de 32 pàgines que va publicar el Washington Post, on s'especifica el projecte de reconstrucció dels Estats Units per la ciutat de Gaza, i que se'l llegeixin, perquè llegiran i observaran la perversió de tot el que està passant. Uh-huh. És a dir, el seu objectiu és convertir Gaza en un centre de prosperitat tecnològica, en un resort. És una autèntica barbaritat. Nosaltres tenim una presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que no està legitimada per estar ara mateix on està, perquè no s'atreveix no només a no dir la paraula genocidi, sinó tampoc a aplicar mesures reals perquè Israel estigui en una posició més vulnerable, diguem, no? Recordem, a més, que la presidenta és alemanya i que Alemanya creu que té una responsabilitat històrica envers el poble jueu i que, per tant, doncs, li costa molt posicionar-se. Després, per altra banda, el tema de la flotilla, crec que és interessant exposar que és una iniciativa ciutadana que no hauria de ser una iniciativa ciutadana. En un món èticament sa i normal, hauria d'haver-hi una missió humanitària internacional de tots els estats membres de la Unió Europea amb 30 vaixells de cada estat que anessin directes cap allà a trencar el bloqueig internacional que hi ha. En canvi, això no passa, evidentment, els estats de la Unió Europea són còmplices i ho han de fer els activistes. Evidentment que genera rebuig que Ada Colau sigui una superstar dins d'aquesta flotilla, però això no és lo important. Lo important és que hi ha la voluntat de poder fer alguna cosa en relació a això. I per últim, a mi m'agradaria preguntar, quants cops Pedro Sánchez ha embargat les armes a Israel en els últims mesos?
Exacte.
Jo crec que és 6 o 7 cops, no? Les ha embargat. Deu haver embargat moltíssimes armes a Israel.
No, perquè
dic, ostres, el president el president espanyol anuncia per 20a vegada que embarga les armes a Israel, i sabem que avui en dia encara això no està passant. Per tant, si no tenim ni coherència política amb els líders que, en teoria, s'estan mostrant més proactius a que hi hagi, diguem, una guerra contra l'estat d'Israel, estem absolutament desemparats com a ciutadans. I, evidentment, que són mesures estètiques d'un president que té un ego més gran que l'Empire State.
Saura.
No, bueno, potser té aquest ego molt gran, no dic que no. Jo crec que tots els dirigents polítics, jo crec que per posar-se davant d'un país has de tenir l'ego molt gran, o sigui, no dubto que n'hi hagi algun que no el tingui. També no sé si hi ha algun altre país que dintre de la tèbia, que jo estaria d'acord, no?, en qualificar de mesures tèbies, doncs que siguin més ferm, no?, que el que és en aquests moments a Espanya, no? Però jo anava al teu primer comentari. Jo estic d'acord, això hauria de ser no una missió ciutadana, sinó una missió dels estats, però és que ja tenim una organització internacional que té quants que és la ONU, que té quants centenars de camions esperant per entrar a donar ajuda. O sigui, ja existeix una organització internacional creada pels estats per fomentar la pau i resoldre aquest tipus de conflictes. I el govern d'Israel se l'està passant per l'engonal. I, per tant, l'altre és simbòlic, però ja està creada. I estan allà l'ajuda humanitària.
Per matisar el comentari d'abans de l'Albert, senzillament, contextualitzar, moltes de les mesures que s'han anunciat prèviament per part de la Moncloa estaven en la línia de suspendre la compra d'armes i d'acabar amb els contractes. Que sabem que això va ser un atzucac molt rellevant pel Ministeri de Defensa, perquè hi havia contractes que van quedar exempts. Bé, Margarita Robles va haver de fer declaracions d'una banda i de l'altra. El que s'ha passat ara és que s'ha suspès l'exportació d'armes, és a dir, la indústria armamentística espanyola no podrà vendre armes.
Però la pregunta és, com pot ser que encara no s'hagués parat?
Ja, però...
És que, és a dir, o sigui, dels 65.000 morts que hi ha ara mateix a Gaza, quants tenen... O sigui, és que l'estat espanyol té també les mans tacades de sang. Clar. Com pot ser que s'hagi aturat ara? Si fa 8 mesos que el govern espanyol és el gran defensor de la llibertat del poble palestí. És que és una absoluta vergonya. O sigui, això és perversió política.
La cosa és que més haurà de coincidir amb un desdoblament de la inversió militar per part del govern, per el flanc est europeu, és a dir, per el reforç de l'OTAN i el reforç de tot el front oriental europeu de cara a les incursions cada cop més atrevides dels drons russos a la guerra d'Ucraïna.
No, em sembla que posar l'accent en l'acció de l'estat espanyol com si... Em sembla desviar, diem, la responsabilitat primera, no? No, home, i l'estat espanyol dintre d'una realitat supranacional en la qual es troba, que és la Unió Europea, qui està fallant és la Unió Europea.
El que passa, Víctor, clar, és veritat que tothom que lidera un país ha de tenir ego. El del Pedro Sánchez jo crec que no ho havíem vist mai i crec que no sé si ho tornarem a veure. Clar, tens raó, evidentment, no es tracta de responsabilitats, però Pedro Sánchez pretén, amb aquest tipus d'accions, a convertir-se en el líder de la lluita contra Israel i en salvar el poble de Palestí. Un Pedro Sánchez del que, per cert, després no convoquen a les reunions europees o no li fan cas, no? I fa coses com aquestes, jo ho he dit a la meva primera intervenció, aquest tipus d'anuncis que o hi haurien d'estar fets o que alguns s'havien de fer automàticament i no s'han fet, no? Per tant, jo crec que forma part de... I torno a la clau interna, que és una part de jo crec que Pedro Sánchez no ha assumit encara que no serà el líder europeu que pretenia ser i que volia ser i que desitjava ser, més aviat serà...
Això tu suposes tu.
Bueno, crec que ho té difícil.
No li he vist pretensions europeistes.
Jo els he percebut.
Ada i Julio.
Però Espanya va ser un dels primers estats a nivell europeu a reconèixer el poble de Palestina com a estat el 28 de maig de l'any 2024.
I qui va respondre això?
Després, alguns... Vale, sí.
És a dir, es va donar legitimitat política, malauradament, a un grup terrorista. És a dir, s'han de mesurar molt bé aquestes coses.
Ja, però després d'Espanya no ha hagut gaires estats europeus que reconeguessin a Palestina com a estat. Només ho va fer Irlanda, Noruega, Eslovènia i després Armènia, perquè ja no és un estat europeu. O sigui que hem de tenir en compte que això també és una mesura que podem fer en diplomàcia internacional i que molts estats europeus no han fet. I reconèixer a un estat en termes legals implica bastantes coses. És una activació d'obligacions, és una activació de drets a nivell internacional. També, d'altra banda, el que parlava la Júlia a nivell europeu, és una vergonya, crec, que en el discurs d'estat de la Unió Europea aquest passat
dimecres,
és veritat que el dimarts és el Consell de Ministres, no es parlés de l'estat d'Israel ni de Palestina en aquest discurs, com sí que s'ha fet en altres ocasions pel poble ucraïnès, en el qual la Unió Europea sempre ha passat suport. En aquest sentit, resulta que ara tenim una doble vara de medir els conflictes internacionals, per una banda, tot el suport al poble ucraïnès, el poble de Palestina, malgrat que és un genocidi, no volem mirar. És una vergonya a nivell europeu i que haurem de veure com soluciona i com d'una manera de resolució en un futur.
Julià.
Sí, jo crec que la conclusió que en podem extreure és que cap actor internacional o nacional vol adoptar la responsabilitat d'aquest conflicte, més que res perquè des de la pròpia comunitat internacional els estats membres de la Unió Europea no poden estar més polaritzats entre si, perquè n'hi ha estats que reconeixen Palestina com un territori propi independent i altres que no. I en el cas, bueno, jo ara vull posar sobre la taula el cas de Kosovo, que Espanya mai ha sigut capaç de reconèixer Kosovo, però en canvi Palestina sí. Jo crec que darrere d'això n'hi ha uns interessos polítics i una retribució al propi govern espanyol que tampoc podem passar per alt en aquest sentit.
Hem triat temes molt fàcils per començar, sí, la temporada. Bé, va. Ja que fa estona que estem donant voltes indirectament al voltant de la política nacional, que fiquem-nos-hi, perquè qui també ha tornat de les vacances són els diputats.
El último debate en España sobre la reducción de la jornada laboral, muy parecido a los argumentos que dio hoy el señor Bravo, fue hace 42 años, en el año 83. Usted tenía 3 años. 3 años. ¿Usted cree, señora Nogueras, que la España del año 83, en la que usted tenía 3 años... és l'Espanya en la que trabajamos y vivimos hoy?
Donar crèdit de la seva ignorància respecte a la realitat de Catalunya, la realitat de la classe mitjana i treballadora de Catalunya. I potser jo tenia 3 anys, però jo vivia a Catalunya, visc a Catalunya i vostè no.
Com és la reducció de esa jornada laboral. Así que más allá de esa intensidad del debate, mano tendida Junts, para que se siente, para poder ver cómo podemos acompañar esa reducción de jornada, fundamentalmente en los sectores que pueden tener más dificultad para poder ponerla en marcha.
La llei de reducció de la jornada laboral, el de les 37 hores i mitja setmanals, el projecte de llei de reducció de la jornada laboral, que és la mesura estrella de la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, no ha passat el primer filtre per les esmenes a la totalitat del PP, de Vox i de Junts. 178 vots contra 170. Com hem escoltat, les principals crítiques i la principal interlocució de Yolanda Díaz en el debat del Congrés dels Diputats va ser amb la portaveu de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras. Per què? Perquè des de Junts consideren que la mesura va en contra i tindria un impacte negatiu sobre les pimes i els autònoms de Catalunya. L'altra cara de la coalició, la principal, la socialista, encara busca però ponts d'entesa amb el Partit Nacionalista de Centredreta Català per mirar de tirar endavant la legislatura, perquè és el soci clau perquè en els pròxims mesos hi hagi pressupostos generals de l'Estat. Albert Aragonès.
Sí, crec que Junts per Catalunya ha comès un error polític, clarament, perquè recordem, no, com bé explicaves tu, que el que no s'ha permès és començar a debatre la llei i a partir d'aquí poder fer esmenes, poder fer el procés parlamentari. Ara bé, jo també plantejaria les preguntes, no, següents. On està l'oficialitat del català a Europa? O l'amnistia per Carles Puigdemont? O el traspàs de competències en immigració, per exemple? És a dir, que crec que estem fent una lectura purament ideològica d'aquesta qüestió, quan crec que hauríem de mirar-ho d'una manera més estratègica, no? Jo crec que Junts el que fa és tensar encara més l'acord amb el PSOE, perquè tots els acords als que s'ha arribat anteriorment no s'ha complert ni un. Ara bé, a mi també m'agradaria plantejar la següent pregunta. Si el govern de l'Estat espanyol no és capaç d'aprovar una de les mesures estrella, quin sentit té aquest govern? Perquè és que si aquest govern no li dona un sentit ideològic al que li queda de legislatura, per què s'aguanta aquest govern si no és capaç de lluitar contra l'habitatge, no? Que Pedro Sánchez va dir, si serà la legislatura de l'habitatge, si no és capaç d'aprovar aquesta proposta, doncs s'haurà de mirar realment quina utilitat té. I per últim, a mi m'agradaria destacar la figura de Yolanda Díaz. Jo crec que l'altre dia la dirigent gallega va presentar la seva candidatura a les eleccions generals perquè per primer cop en molt de temps es va sentir còmoda parlant d'ideologia. És que fa molt de temps que aquest govern no parla d'ideologia, d'esquerra-dreta, de lluita de classes, no? I ella en aquest terreny ho fa molt bé, se sent molt còmoda, no? Per tant, si continuen per aquí podran tenir marge. Ara bé, és complicat, ho veig difícil.
Sagarra? Sí, jo crec que és una història que ja hem vist, no? Convergència torna a fer de Convergència, i Convergència no falla mai. Aquesta setmana Junts ha fet dues coses que ja feia Convergència. Un és atribuir-se nosaltres som Catalunya, nosaltres coneixem Catalunya, Catalunya és nostra, i l'altra és la dreta catalana. Era un tema de dreta o esquerra, claríssimament, i aquí estic d'acord amb l'Albert, que la Iolanda doncs, ha defensat una política correcta, i la dreta catalana, recolzada per les dues principals patronals, aquí també ressaltar que ha passat una mica també una mica sense molt d'això, Foment clarament ha recolzat, Pimec ha posat algunes pegues, però en tot cas la dreta catalana ha fet el que li tocava fer. Els motius, bueno, no sé si són els que explica el Gabriel Rufián o no, però està claríssim. Però jo també volia ressaltar el fet que comentava l'Albert. Això mostra, i ho mostrarà cada vegada que anirà passant, que passarà molt, la feblesa d'aquest govern. I, per tant, jo crec que caldria fer aquesta reflexió de veure cap a on ha d'anar aquesta legislatura, que abans de l'estiu, amb tot el que va passar, potser ja podia haver fet la reflexió. La reflexió, sabem el que implica, que hi hagi unes eleccions, però que mostra una febresa important. Acabo dient, Junts té un problema, té molts problemes, però té un, si em permeteu l'expressió, té un taco important. Junts és un partit que no sap si és independentista o no, que el 75% dels seus votants estan a favor de la reforma laboral, mentre la seva portaveu va dient que ningú la vol, i que, a més, no saben si són ara si és dreta, si és centre-dreta o què són exactament, perquè és una amalgama estranya que es va crear a partir del procés. Per tant, jo crec que tenen un problema seriós.
Ara dono la paraula a l'Ada, al Víctor i a la Júlia, però deixeu-me introduir, ja que estem parlant de política nacional, el primer baròmetre del CIS del curs polític, just al darrere de les vacances i de la crisi causada, que ara sembla que quedi molt lluny, pels incendis forestals, situa el PSOE en un 32,7%, fa baixar el PP significativament fins al 23,7% d'intenció de vot, situant-los a 9 punts dels socialistes, i el CIS sí que pronostica una estabilització del percentatge de vot de Vox, un 17,3%, mantindria Sumar en un 7,9%, i Esquerra la mantindria amb una avantatge significativa respecte a Junts, 2,1% per als republicans, contra el 0,8% d'intenció de vot a nivell estatal, no català, d'intenció de vot per Junts. És veritat, i és una cosa que comparant amb altres enquestes que s'han publicat en les mateixes dates, penso, per exemple, en la de 40DB, juntament amb el Grupo Prisa, per posar un exemple, perquè la vaig mirar l'altre dia, que el CIS acostuma a sobreestimar el Partit Socialista. Això és un consens que hi ha dins la comunitat demoscòpica pel que hem pogut anar llegint. Independentment d'això, la línia general de les enquestes és una estabilització del PSOE, una davallada de relativa del PP, una crescuda, una mossegada important de Vox, pel que fa al pastís del Popular, sobretot. Amb aquest escenari i la situació parlamentària que ara estàvem comentant, a de font.
La situació parlamentària de la reducció de jornada laboral que no ha prosperat en seu parlamentària, Junts és un partit amb la seva ideologia, definitivament, però és un partit que en aquest sentit sempre ha dit que la seva prioritat no és l'estabilitat del govern d'Espanya, i ho demostra. Perquè si de cop el govern d'Espanya no pot continuar, es convoquen eleccions, per ells, en primer lloc, que canviés la ideologia del govern que està al capdavant del país, no li suposaria un problema, perquè ideològicament potser tindria més afinitats amb un govern de dretes que no amb el govern actual. I en segon lloc, sempre en seu parlamentari es pot veure que són un partit perifèric, en el sentit de que fan les seves coses, defensen el que defensen, i a la gent el que, en principi, ha votat aquest partit, però no tenen com a prioritat el govern d'Espanya ni com a prioritat que es millori la vida dels ciutadans i ciutadanes d'Espanya i també, per tant, dels catalans. Llavors, a mi no em va sorprendre que votessin en contra, estan tensant la corda tant com poden, i si la corda es trenca tampoc li suposaria un perjudici molt gran pel partit, ni creuen que pels seus votants, tot i que crec que efectivament que s'aprovés aquesta jornada laboral de 37 hores i mitja seria beneficiosa pel conjunt de ciutadans i ciutadanes, com per exemple en el món d'administració pública la jornada laboral de 37 hores i mitja i és una realitat des de fa molts anys, doncs podria ser que el món corporatiu també ho fos, i jo espero que en un futur això s'aprovi.
Víctor Saura.
No, jo l'únic que volia sobre això, l'únic que penso és que a mi em sembla que Junts ha votat, en aquest cas, no, així com en altres vegades, no, doncs dius, per dir un plat, no, està votant per tocar els nassos, no? O sigui, està votant en contra per tocar els nassos. Jo crec que no ha fet per contestar perquè lo del català a Europa no progressa, que ja es veu que no té res a veure amb la falta d'acció del PSOE o lo de l'amnistia, que també es veu claríssim, la llei d'amnistia es va aprovar. Si no s'aplica bé, no és una qüestió que el Pedro Sánchez pugui estigui a les seves mans, no? No, Junts ha votat en consciència contra una llei que no li agrada, ja està. Perquè és veritat que per molt petit empresari, molt autònom, etc, aquesta reducció de jornada laboral doncs és una complicació molt important. Llavors, tu a partir d'aquí pots pensar, no, potser sí que s'hauria d'haver obert aquesta negociació, etc, però jo crec que Junts ha votat en consciència del que pensa, ja està. Res més. I s'ha posat en Vox i PP, cosa que segurament no li agrada, la foto de votar el mateix que Vox i PP, però ho ha fet, però ho ha fet perquè és el que és com veu l'economia i veu la societat, ja està.
Júlia.
Jo en aquest cas crec que crec que el cas de Junts és bastant peculiar i destacable dintre el Congrés dels Diputats, perquè potser sí que ideològicament té punts que pot estar d'acord amb el PP i Vox, però no ens oblidem que dintre de l'eix nacional no hi ha res a veure. O sigui, no són direccions completament oposades, i que aquest serà un punt pel qual jo crec que mai investirien un govern de dretes de coalició no, PP-Vox, perquè existeix aquest eix nacional que no els pot separar més. D'aquesta manera, també penso que el fet de votar el mateix, és a dir, estar en contra d'aquest simplement es porti a debat aquesta llei, ens fa creure que si s'hagués produït aquest debat, podríem veure els buits legals que podria tenir o simplement els inconvenients de la pròpia llei, i si ja no hem tingut l'oportunitat ni de veure-ho, crec que serà complicat que en un futur es pugui aplicar o en un futur proper.
Sí, jo, ràpid, per què crec que Junts no ho ha votat per la seva ideologia? Perquè, primer de tot, no hi ha hagut una argumentació política o amb dades de per què estic en contra d'això, sinó que crec que hi ha hagut un argument molt superficial. I després, perquè el PNB vota a favor de la reducció de la jornada laboral. I si nosaltres pensem en l'històric de l'eix ideològic del PNB, és gairebé calcat el de Junts. I després, sobre el que has comentat del CIS, jo em quedo amb les tendències, no?, de les enquestes, i observem que el PP no tira cap amunt, sobretot puja Vox, i que compta que Vox no li acabi menjant el terreny, sobretot amb la tardor judicial que tindrà el Partit Popular. És a dir, que compta, perquè aquí podem viure, no diré un sorpasso, però una força de Vox molt, molt forta.
Saura, molt ràpidament, no, perquè t'he vist gesticular amb la qüestió ideològica.
No, em sembla molt bé la seva opinió, Albert.
Sempre coincidim amb el Saura.
Si no vols canviar de tema, volia fer un...
Molt, remata-ho
un
i anem cap a, sobre, venim cap a Catalunya.
Sobre l'anàlisi que feia l'Ada, bueno, de fet, vinculant Catalunya, hi ha una part que jo crec que tu deies, no? Junts al final li interessa, o diu que li interessa Catalunya, i al final recolza... clar, no oblidem una cosa, Junts i Esquerra també, i a més també s'ha visualitzat amb l'enfrontament que tenen permanentment en el Congrés, saben que les properes eleccions patiran, i patiran molt. I per tant, Junts, en el fons, tot i que ara hagi votat en contra d'això, està sostenint el govern. Aquest govern està sostingut per Junts, perquè Esquerra li vota tot. Ja no cal ni preguntar, jo crec que el Sánchez ja ni truca a Esquerra directament, no? Però Junts fa aquesta parafernàlia de que sí, de que no, que tal, però és qui està sostenint, perquè els altres més o menys ja li han dit tots que el continuaran mantenint.
Bueno, perquè l'única manera de no sostenir-lo seria votar una moció de censura, diguem-ne. I això sí. Fa que Junts no farà, perquè el que t'ha dit l'Ada, perquè encara està més lluny d'aquell altre bloc.
I perquè, i jo insisteixo perquè anar a unes eleccions en aquests moments per Junts i per Esquerra és un drama, és un problema. Perquè la castanya que es pagarà serà important, i per tant perdran pes. La possibilitat que ha tingut Junts aquesta vegada de marcar les polítiques del govern espanyol no la tornarà a tenir en un proper Parlament espanyol, claríssimament.
Sí, però la cosa està que sí que és soci d'investidura del govern de Sánchez, sí. Però de la mateixa manera no li presta aquest suport tan incondicional com ho pot fer Esquerra Republicana de Catalunya. Junts sempre és un partit que es manté més al marge d'això, i l'eix esquerra i dreta ara actualment té molt de pes. Però actualment aquest eix té molt de pes. sempre s'havia dit que aquí a Catalunya, com deia la Júlia, havia l'eix esquerra-dreta i havia l'eix nacional. I durant un temps l'eix nacional era molt més en prioritari que l'eix esquerra-dreta. De fet, es deia, hi ha un eix i mig, en realitat, no hi ha dos eixos. Ara diria que al contrari, diria que l'eix esquerra-dreta, tornem a l'època d'estiu, on importa molt més que l'eix nacional. I potser no obtindrien uns resultats tan bons a nivell espanyol junts en les properes eleccions, no ho sé, però sí que estan tensant la corda més del que es podria.
Veurem.
M'ho ha deixat molt bé l'Ada, parlant-me de l'eix nacional, perquè si hem parlat de l'inici del curs polític a Madrid i amb aquesta davallada a el projecte de, amb aquesta caiguda del projecte de llei de reducció de jornada, l'inici del curs a Catalunya sempre coincideix, mira que ens ho fem venir bé, amb la Diada Nacional.
El català ha de continuar sent la llengua inclusiva pròpia i transversal del país, perquè en una societat global com la nostra el català enriqueix i el català suma. El repte és gran, però l'assolirem, n'estic convençut. Hem d'enfortir també les nostres institucions i el nostre autogovern. Hem de continuar desplegant plenament les competències que ens pertoquen. Catalunya no defuig cap responsabilitat. Catalunya vol exercir el seu autogovern amb els recursos que li pertoquen per millorar la vida dels catalans i les catalanes.
Un any més sortim al carrer, com diu l'Assemblea Nacional Catalana. Hi ha més motius que mai per tornar-se a manifestar davant d'un estat que no cessa amb la seva ofensiva en contra de Catalunya. Ho hem vist aquesta setmana amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en contra del català.
Avui continuem reivindicant que som un poble viu, que som una nació viva, davant d'aquells que ens volen pacificar, davant d'aquells que pensen que Catalunya és una comunitat autònoma més.
Fem dels seus principis i normes una exigència de convivència, tant per les persones com per l'organització social i política de Catalunya.
Una diada amb un tema polític central i gairebé transversal a l'eix parlamentari català, com és la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, bé, les dificultats que pot patir el català a l'escola arran dels posicionaments judicials pel que fa a la immersió lingüística. Això per la banda política més directa, però si ja fa anys que les manifestacions de l'11 de setembre són una fotografia de la fortalesa i en aquest cas segurament debilitat del moviment independentista, doncs aquest any hem tingut la més minoritària des del 2012, 41.500 persones a Barcelona, Girona i Tortosa. Evidentment el temps no va acompanyar, però a l'hora de les manifestacions no va ploure. Per tant, parlem de la mobilització més baixa des de 2012 a una manifestació d'un 11 de setembre. Per una banda, al centre del curs polític estarà la salut del català, tant a l'escola com a la societat en general, i per l'altre, si això s'havia convertit en una jornada de replegament independentista, sembla que queden pocs per arreplegar als carrers com a mínim. Albert Aragonès, després Joan Segarra.
Doncs mira,
són els primers de la classe, sempre, no, però, primera fila.
No, però és que ara et portaré la contrària. No, evidentment que hi ha menys gent, però a mi m'agradaria dir que quan el Partit Popular va mobilitzar-se en massa contra Pedro Sánchez i es va manifestar el dia abans de la investidura de l'actual president del govern espanyol, va plegar 35.000 persones.
Sí, sí.
Val? Per tant, després de molts anys d'ofensiva mediàtica, judicial, etc. Per tant, estem parlant de 30.000 persones aquí a la ciutat de Barcelona i és una base molt potent si tenim en compte els altres moviments socials que existeixen no només a l'estat espanyol sinó també a Catalunya. Això en primer lloc. Després, jo vaig poder assistir i em va sobtar moltíssim que hi havia molta gent jove, més que l'any passat, segur, perquè jo també vaig ser-hi l'any passat i crec que això cal destacar-ho. Ara, crec que hi ha més motius que mai, com deia el lema de l'Assemblea, en el sentit que és que el dia abans el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es vol carregar el model d'immersió lingüística. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que no desobeirà la sentència del Tribunal Constitucional si es carrega el model d'escola catalana. És a dir, tenim un tribunal que fa de tribunal colonial, que ens recorda qui mana, que és la profunditat de l'estat espanyol, que es vol carregar l'eix que vertebra la nació catalana, que és la llengua i el model d'escola que tant ha funcionat, que evidentment s'ha de reconduir perquè el model d'immersió fa temps que hauria de funcionar millor, i alhora tenim un PSC que no respondrà als interessos de la majoria de catalans, perquè no desobeirà el que fa que nosaltres existim, que és la llengua, Per tant, evidentment que hi ha més motius que mai per dir, escolta, però és que volen seguir destruint-nos i aniquilant-nos com a nació.
Saura, ara sí que estàs gesticulant,
no,
home,
és que, a veure, Albert, és que tu, o sigui, perdona, teniu una obsessió amb el PSC i el PSOE.
Però si ho ha dit la consellera.
Sí. No, la consellera, jo no ho he sentit, això de la consellera.
Bueno, pues
no.
Al
contrari, s'ha dit al president de la Generalitat dient que de cap manera s'ha de...
Presentaran un recurs, però no desobeiran si el Constitucional sentencia.
Escolta, a veure.
Home.
Escolta, quan va haver-hi les anteriors sentències, amb qui va pactar aleshores el govern d'Esquerra al Parlament per poder tirar endavant una llei per refer tot això? Amb qui va pactar?
Amb el PSC, amb el PSC. I amb la CUP.
Bueno, sí, però diguem-ne, de tots aquests, els que tu consideres sospitosos d'atacar i de matar l'essència catalana és el PSC, o no?
Sí, sí, clar.
De tots aquests tres.
Sí.
Vale, doncs amb qui va pactar? Doncs va pactar amb el PSC.
Perquè ho fan veure.
És a dir, mentre hi hagi al Parlament una majoria de partits en la qual has de sumar el PSC, si t'agradi o no t'agradi, que tenen molt clar que el model d'escola catalana ha de passar pel català, El català estarà més o menys salvat. La realitat a les aules és que el català ja està molt en retrocés i que, en realitat, aquesta sentència del Constitucional no canviaria res a les aules, en la pràctica, del que és avui. Perquè avui el castellà ja està molt present a les aules de Catalunya. Per tant, diguem-ne, aquest 25% seria... Ara, simbòlicament, seria, és molt potent que algú t'obligui a fer això, no? Per tant, ostres, o sigui, o ens adonem que aquí hem de crear un front comú sòlid i no començar amb retrets d'aquest tipus, o sí que potser sí que ens anirem... I això se n'anirà en orris, no? Però en aquests moments, a Catalunya, al Parlament, que representa la voluntat dels catalans, hi ha una majoria de partits que van, efectivament, des de la CUP fins al PSC, passant per Iniciativa, bueno, Comuns, no?
Sí.
Esquerra i Junts, que, i fins i tot Aliança Catalana...
I la CUP.
Ja l'he dit.
Ah, vale, perdó, no t'havia sentit.
Volen una escola catalana. I aleshores, llavors, rebobino, ja perquè ja no em donarà temps de dir
res
més.
Sí, anem ràpid.
La Diada, efectivament, va punxar, però aquella manifestació que tu has dit també va ser una punxada forta. Però, bueno, és normal, tenint en compte tot el que està passant. Tot el que...
S'agarra Ada, Julià, ràpid.
Molt ràpid. La Diada va punxar i punxarà perquè mentre no desapareguin tots els responsables del fracàs del 1 d'octubre i del procés, no es tornarà a activar tot el procés. L'independentisme no està mort i això us puc assegurar que el Deep State espanyol, que la policia, l'exèrcit espanyol, el servei secret espanyol, ho tenen claríssim i per això continuen treballant. Potser hi ha partits que il·lusament pensen, fins i tot el president de la Generalitat, que està en fase de normalització, però no està mort. Tornarà una altra vegada. A mi el que em preocupa és que, no sé, evidentment jo no ho sé, i crec que no ho sap ningú, en quin moment i quin serà el detonant, i em preocupa que aquest detonant provocarà un procés que ja no serà el de no ni un paper a terra i serà tranquil i serà pacífic. Em preocupa seriosament que la gent està molt cansada, està molt cremada, i el que pugui, com pugui posar-se en marxa.
A de fons.
Defensar Catalunya és defensar la cultura, la llengua, la història i allò propi de Catalunya, els nostres valors. I la veritat és que en els últims 10 anys governs independentistes no ha hagut polítiques per la llengua i no s'ha fomentat l'ús del català a les escoles i en molts altres àmbits. I per tant, ara estem vivint les situacions que estem vivint. I no s'és menys català pel fet de venir de fora, no s'és menys català pel fet de tenir un passat diferent.
Ningú diu això, eh?
Aliança Catalana, sí. Bueno. Sincerament, jo sóc catalana i també espanyola, i ser catalana és la meva forma, ser espanyola, i no en tinc una altra.
Júlia.
Jo també volia recollir una mica les declaracions de Xavi Antic, que deia que s'han de sumar noves adhesions als valors de la catalanitat, però tot i així no hem de perdre el focus en que a Catalunya no hi ha una normalitat política en el moment que existeix un partit d'extrema dreta independentista com és Aliança Catalana, però també en el moment que apliquen aquesta llei d'amnistia n'hi ha una persona que encara continua a l'exili perquè els jutges, en aquest cas, sí que utilitzen el seu, o fan servir el seu eix ideològic per aplicar aquesta llei i decideixen que aquest delicte no entra dintre de la llei. Per tant, a Catalunya no podem parlar de normalitat política en aquest sentit i crec que revifar el debat de la llengua només és un indicatiu de que no hi ha aquesta normalitat política quan ja se tenia superassumit que l'escola en català funciona, la llengua vehicular ha de ser el català i que, per tant, això s'ha de protegir.
Júlia Jiménez, presidenta de Debat.org, Joan Segarra, Víctor Saura, Ada Font, Albert Aragonès, ben tornats i moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Són 4 dies, engegant el curs i posant-nos a la casella de sortida per molts debats que queden i molts debats que vindran. 5 minuts de notícies i continuem. Moltes gràcies.